El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
Recte final per l'aprovació divendres vinent, dia 22 de desembre, dels pressupostos municipals, els primers comptes del segon mandat de Marta Ferrés. En aquest sentit, Sabadell en Comú Podem ha presentat 11 al·legacions a les ordenances fiscals i proposa una esmena a la totalitat, perquè diu que la pujada d'impostos i taxes s'ha de reduir només en un 3,5% seguit l'IPC. En parlarem de tot plegat i molt més avui al Cafè de la Ràdio, acompanyats del portaveu dels comuns a l'Ajuntament, el Joan Mena. Molt bon dia i gràcies per ser avui a Ràdio Sabadell.
Hola, bon dia a vosaltres.
Arrenco, si li sembla, per als pressupostos, ordenances fiscals, 11 al·legacions que presenten. En quins temes se centren aquestes al·legacions?
Bé, hem fet 11 al·legacions que tenen a veure, evidentment, amb una fiscalitat més progressiva, més verda i més justa, no? Que creiem des de Sabadell en Comú Podem que tenim molt marge per part de l'Ajuntament per poder fer una política fiscal. Nosaltres ho diem d'una manera perquè s'entengui, que és que pagui més aquell que més té i que pagui més també aquell que més contamina, no? En un moment on tenim una situació de crisi ecològica importantíssima, doncs ens preocupa que això no passi. I nosaltres el que volem fer amb aquestes al·legacions que hem fet a les ordenances fiscals és l'increment d'impostos, taxar-lo en l'IPC, perquè crec que és el que les famílies es poden permetre en aquests moments, també ampliar tot el tema de la tarifació social, perquè aquelles persones que estan en una situació de més vulnerabilitat no hagin d'assumir a les seves esquenes doncs, un moment complicat com el que tenim, no? amb l'increment dels preus, amb l'increment de l'energia i totes aquestes coses que, evidentment, afecten a les famílies i també, doncs, per exemple, volem que aquelles empreses que més diners tenen i que més facturen acabin també contribuint a la solidaritat pública i en aquest sentit hem plantejat la creació d'una nova taxa que li diem la taxa Amazon, que és per a aquelles empreses que fan comerç electrònic i que tenen una facturació de més d'un milió d'euros perquè també fan una ocupació de la via pública cada vegada que fan un repartiment, no? Per tant, ens sembla que hi ha marge per poder fer equilibris entre qui aporta i qui doncs rep aquesta solidaritat perquè al cap i a la fi els impostos han de ser amb un fi de redistribució de la riquesa.
I amb tot això, el govern els ha escoltat? És a dir, hem pogut parlar amb el govern d'aquestes al·legacions? Hi ha alguna que hagi entrat?
Hem tingut alguna reunió amb el govern i, per tant, ens estan fent retorn d'aquestes 11 al·legacions. També t'he de dir que hem plantejat 52 mesures pressupostàries, no? Articulades en 7 eixos diferents que tenen a veure també amb la dinàmica de la ciutat, que per nosaltres són importants, com l'educació, la cultura, la transició ecològica, el feminisme, no? I elements que són importants per Sabadell en Comú Podem, però que creiem que també tenen marge de millora en la vida dels ciutadans i les ciutadanes, però també t'he de dir que de moment doncs, la resposta del govern no és satisfactòria perquè per nosaltres doncs, està bé que acceptin d'alguna manera algunes de les al·legacions que fem a les ordenances, però per nosaltres hi és una prioritària, que és la de la rebaixa de l'increment lineal, perquè crec que el problema que tenim a Sabadell no és tant un increment dels impostos, sinó que aquest increment sigui lineal, i això jo crec que ho hem d'explicar molt bé, perquè crec que aquelles persones que tenen un molt bon sou poden permetre's un 15% de pujada d'impostos, però aquelles persones, si estic pensant doncs, en veïnes meves, que són dones que tenen pensions no contributives, que potser guanyen menys de 600 euros al mes, em sembla que no és de rebut un increment d'impostos del 15% i, a més, una factura de la tassa de residus del 115%, eliminant totes les bonificacions, com està plantejant el govern de Marta Ferrés.
Per tant, sí que hi ha hagut diàleg en aquest cas, li dic perquè els debats de política municipal, quan passava per aquí, a vegades es queixen, no?, que el govern no els escolta. En aquest cas sí que s'han sentit escoltats pel govern.
Sí, nosaltres hem presentat les al·legacions, el govern doncs, ens ha donat resposta, li torno a dir. Crec que moltes vegades és una situació més formal que no de voluntat política de poder negociar. Per nosaltres, una reunió de 15 minuts no és una negociació política. No? Al darrere d'una proposta i un plantejament com el que estem fent des de Sabadell en Comú Podem requereix d'un marge de temps per poder negociar-lo. No? I aquest és evident que no l'hem tingut perquè el govern doncs, s'ha negat a la proposta principal que nosaltres hem plantejat, que és la línia vermella que plantegem des de Sabadell en Comú Podem, que és doncs, incrementar els impostos segons l'IPC.
Ahir ens acompanyava la portaveu de Vox, la Núria Cacio, que explicava que la resta de forces de l'oposició no truquen a la porta de Vox per negociar, per parlar, per explicar les seves mocions.
Bueno, té raó. Nosaltres no toquem a la porta de Vox, entre d'altres coses perquè és molt difícil parlar amb algú que diu que vol penjar a un president legítim i escollit democràticament a l'Estat pels peus. Clar, si algú ja diu que això ho ha de fer, doncs és difícil poder abordar una conversa amb un mínim de, no, de decència democràtica, per dir-ho d'alguna manera, qui té aquests plantejaments. Per tant, doncs és evident que tenim un problema quan hi ha una part de la ciutadania se sent reflexada amb unes actituds que, permeti'm que li digui, perquè crec que les paraules que va fer servir el senyor Abascal són paraules d'un feixista, i ho hem de dir amb totes les lletres, i per tant a mi em sembla, doncs, lamentable, no, que un representant polític pugui dir les coses que va dir el senyor Abascal. I el problema no el tenim tant en el que representa l'ultradreta, sinó en la capacitat d'incidència política que està tenint en molts governs autonòmics i locals, no? Perquè, clar, jo escoltava també el senyor Feijó, el president del Partit Popular i candidat a la Moncloa per part del Partit Popular, doncs d'alguna manera condemnant amb la boca petita les paraules del senyor Abascal, però crec que perquè aquesta condemna sigui creïble hauria de trencar els acords de govern que té amb algú que diu aquestes coses.
Aquests primers sis mesos de govern d'aquest segon mandat de Marta Ferrés, com els està vivint? Quin balanç en fa?
Jo faig un balanç negatiu en el sentit que crec que el govern de Marta Ferrés i Junts per Sabadell, perquè hem de recordar que tenim un govern de requete majoria absoluta perquè són vots que no eren imprescindibles per garantir l'estabilitat i la governabilitat de l'Ajuntament de Sabadell, però la senyora Ferrés, doncs, suposo que perquè tenen una entesa política important amb Junts per Sabadell, ha preferit obrir les portes al govern per la dreta, no? I em sembla que...
Però van tenir oferta perquè fossin vostès els que entressin?
Bueno, ells sempre estan dient que per ells, doncs, tenen les portes obertes a qualsevol formació política. Clar, per mi això no és rigorós, no? No és creïble que algú digui aquestes coses. Tu, quan entres a un govern, has d'entrar amb un programa electoral que has pactat fruit d'una negociació intensa, o almenys així és com entenem les coses des de Sabadell en Comú Podem. Dit això, nosaltres també hem dit, i per ser rigorosos, les coses el mateix des del principi, no? Amb un govern de majoria absoluta és difícil poder entrar a governar, i menys encara amb un govern com el de la senyora Marta Ferrés, que no descarta projectes que són incompatibles amb el que plantegem des de Sabadell en Comú Podem, no? Ara, justament, aquesta setmana s'ha acabat el termini d'al·legacions pel projecte del Sur City, i nosaltres des de Sabadell en Comú Podem el que li demanem al govern de Sabadell és que doni carpetazo definitiu a aquest projecte, perquè és un atemptat ecològic, no? En un moment d'emergència climàtica com el que tenim, en un govern en el que Catalunya s'està plantejant mesures de sequera que són molt, molt greus, com per exemple haver de portar aigua amb vaixells a Barcelona, i fins i tot hi ha alguns que estan plantejant que probablement en algun moment hi haurà restriccions d'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona, pensar en un projecte que requereix de 12.000 metres cúbics d'aigua a la llera del riu Ripoll amb un sòl públic i, per tant, que fa, permeti'm que ho digui, doncs, de la cultura de l'aigua una frivolitat, em sembla que és no donar resposta als reptes que té la ciutat en el segle XXI.
Li volia preguntar també per la moció sobre l'allotjament per a les persones sense llar que s'aprovaven en el darrer ple. Estem de ple en l'operació fred. Entenc que una moció s'aprova en un ple i no hi ha tant temps material com perquè això s'apliqui a la pròxima operació fred en aquest cas, però no sé si han tingut converses amb el govern sobre com es podia desenvolupar el que es va aprovar en aquesta moció.
Sí, vam fer una negociació amb el govern per veure com podíem implementar la moció del sense llarisme. També et dic, no, la moció inicial que vam presentar des de Sabadell en Comú Podem no és la moció que es va aprovar, però també som conscients de la correlació de forces que hi ha al ple de l'Ajuntament de Sabadell. Per nosaltres era important que aquesta moció s'aprovés, encara que no arribem fins on volem arribar, però sí que fem passos endavant, no? I en aquest sentit, crec que és evident que hem de tenir, i això ho diu la moció, i nosaltres ho vam parlar amb els regidors que porten el tema, doncs aquest hivern ja hem de tenir un pla immediat per les persones que es troben en aquesta situació. Per tant, és una moció que no és fer volar coloms, sinó que és posar els peus a terra, però a partir d'aquí hem d'articular polítiques que siguin estructurals, no, d'atenció a les persones que viuen en aquesta situació, perquè d'alguna manera el que hem de garantir és una atenció integral, que és, diguéssim, l'essència que deia aquesta moció. És evident que tenim l'obligació pública de donar allotjament i refugi a aquelles persones que es troben en aquesta situació, i jo li diria, no només quan el clima no acompanya, perquè dormir al carrer, doncs, no hauríem de permetre faci 0 graus o faci 15, no? Hem de buscar alternatives habitacionals a totes les persones, però sí que creiem que hi ha problemes d'aquest tipus que s'han de tractar des de d'una manera més integral, no? És a dir, normalment això ha d'anar acompanyat de garanties d'higiene, no? Ha d'anar acompanyat de tractaments de salut mental, ha d'anar acompanyat de programes d'inserció laboral, que és la millor sortida per a aquestes persones. I una mica el que plantejàvem en aquesta moció és que es donés, doncs, un canvi en la manera d'intervenir des del punt de vista d'acció social a l'Ajuntament de Sabadell.
I, per tant, hi ha hagut entesa en aquest sentit amb el govern i s'està treballant aquesta qüestió?
Bueno, ja li dic, no hem arribat on a nosaltres ens agradaria, continuarem treballant perquè sí que crec que hi ha voluntat de poder treballar-lo amb altres formacions polítiques, també amb el Partit Socialista, però de moment, doncs, els passos que hem donat, un cop es puguin complir, doncs, seran passos positius per la ciutat.
El síndic Josep Escartin començarà a treballar oficialment en aquest divendres, dia 15 de desembre. En tot aquest seguit, en tot aquest procés, vostè ha criticat força el procés. No sé si ara que el procés ja està tancat, en la persona de Josep Escartin hi dipositen tota la confiança.
Bueno, nosaltres hem dit el mateix, no era una cosa personal contra el senyor Escartin, crec que va fer la feina que li tocava fer en el moment que va ser síndic de Greuges. Nosaltres és evident que el projecte, doncs, acompanyava més el projecte de la senyora Eva Bellán, però dit això, hi ha una majoria que decideix en el ple, que s'ha articulat, per desgràcia, només amb el suport de la dreta, no? amb Junts per Sabadell, amb el Partit Popular i amb Vox, però a partir d'aquí nosaltres evidentment respectem la institució i jo mateix el divendres acompanyaré la presentació del síndic perquè em sembla que una cosa no té res a veure amb l'altra.
Deixi'm que obri una mica focus i parlem de l'actualitat general, tot i que amb incidència, com no pot ser d'altra manera, també a la ciutat de Sabadell. Li volia preguntar per aquesta crisi, si m'ho deixa dir així, entre Podem i Sumar, si pot tenir una afectació al grup municipal, tenint en compte que la regidora que l'acompanya al plenari, l'Alejandra Sandoval, és de Podem. No sé si ho han estat parlant, si els preocupa que pugui afectar d'alguna manera la cohesió del grup municipal.
Clar, sempre preocupa, no?, que hi hagi aquesta situació a nivell de l'Estat, que hi hagi, doncs, alguns diputats que hagin marxat del grup de Sumar, però nosaltres crec que no només a Sabadell, sinó també a Catalunya, el que tenim voluntat és de continuar, doncs, els acords estratègics i unitaris perquè ens han donat bon resultat i perquè a més ens ho creiem. Jo també t'ho he de dir, amb els companys i les companyes de Podem Sabadell no tinc cap diferència política. Tenim molt bona sintonia política i evidentment això, doncs, s'ha d'abordar també des del punt de vista organitzatiu, no? Per tant, en aquest sentit, respectant l'autonomia de les diferents forces polítiques, perquè al cap i a la fi som una coalició política, doncs respectant aquesta autonomia i respectant, doncs, les dinàmiques internes de cada formació política, jo crec que Sabadell en Comú Podem ha vingut a la ciutat per quedar-se i per poder també transformar la vida de la gent, no? Per nosaltres, t'ho dic d'alguna manera, és més important treballar mesures des del punt de vista de l'habitatge, que és un element greu que afecta directament a la vida dels sabadellens i les sabadellenques, especialment a la gent més jove, no? I per tant, nosaltres també, entre aquestes propostes que et deia de pressupostos, hem articulat una bateria de propostes de defensa de l'habitatge digna i volem treballar-la. La volem treballar amb el govern i la volem treballar, evidentment, dins de la nostra organització amb els companys i les companyes d'En Comú Podem.
I, per tant, amb sintonia, ara per ara, és a dir, no han tingut cap reunió a grup municipal en què s'hagi plantejat alguna qüestió que pugui portar, perquè no seria la primera vegada, no?, que això acaba d'aquesta manera en una formació d'aquest entorn, no? Per tant, em deia que ara mateix no hi ha aquesta incidència en el seu cas, però vostè ha materialitzat moltes vegades, no?, aquest suport a Iolanda Díaz, per tant, entenc que vostè tanca files absolutament, no?, l'entorn de Sumar.
Sí, el projecte estratègic que tenim és el projecte de Iolanda Díaz, i jo, bueno, no sé si la paraula és tancar files, perquè jo vinc d'una altra tradició política, no?, que és on articulem les discussions de forma conjunta, però també li he de dir una cosa que crec que l'he dit més d'una vegada. Per mi la senyora Iolanda Díaz és un referent polític, però la senyora Irene Montero també. Jo crec que la Irene Montero ha fet una molt bona feina com a ministra d'Igualtat en aquest país i, per tant, no és incompatible donar suport a la senyora Iolanda Díaz i també a Irene Montero, no? En aquest sentit, crec que totes dues són referents de l'espai polític que nosaltres representem i, evidentment, jo personalment i la meva organització treballarem per garantir la unitat de les esquerres perquè crec que és el que ens podem plantejar, no? És a dir, jo crec que no té sentit que en un moment, i ho dèiem abans, on tenim forces que volen penjar pels peus a persones escollides democràticament, les esquerres ens estiguem mirant al melic, no? I per tant crec que tenim l'obligació política, però fins i tot diria també moral, d'articular aquesta unitat d'acció entre uns i altres i amb això estem treballant.
Clar, perquè aquí Sabadell hem tingut experiències, no?, d'aquesta desmembració, si em permet dir-ho així, d'aquesta esquerra, que ha tingut conseqüències electorals, no, també?
Sí, clar, jo crec que nosaltres, no, jo ho deia molt en campanya electoral, una de la, dels èxits de la campanya de Sabadell en Comú Podem és que vam aconseguir aglutinar a l'esquerra transformadora de la ciutat, no? Des de Podem Sabadell, els comuns, Guanyem Sabadell, que, que les eleccions del 2019 ens van presentar de forma separada i això va suposar que gairebé tots desapareguéssim del mapa polític de la ciutat, i crec que això per l'organització ens ho podem permetre d'alguna manera, no? Perquè hem estat treballant i hem garantit mantenir, doncs, l'acció a la ciutat, però crec que els ciutadans d'esquerres de Sabadell, doncs, no estaven representats en aquest ple i nosaltres, doncs, podíem aportar aquesta tradició política.
Vaig al Congrés, on hi ha estat vostè forces anys.
Sí, sí.
Avui comença aquest debat sobre l'amnistia, que es preveu que sigui un debat intens, un debat dur. Explicava el govern espanyol que preveu que el mes de març pugui estar aquesta llei enllestida. Quina importància li dona el fet que es pugui aprovar aquesta llei d'amnistia?
Molt important. Jo crec que en clau territorial, no abordaré la clau social, no, i la clau, diguéssim, fiscal, per exemple, però en clau territorial i en clau democràtica em sembla que és una de les lleis més importants dels últims 40 anys, perquè fa dues coses que a mi em semblen que són importants. La primera, reconeix que tenim un problema polític entre Catalunya i Espanya i, per tant, aquest problema polític, doncs, l'hem de resoldre, i la segona, diu i aborda que aquest problema polític l'hem de resoldre també políticament, no? És a dir, ja no és el moment de resoldre els conflictes polítics a través de la justícia, perquè sabem que això és un carreró sense sortida, i que s'abordin els problemes polítics des de la negociació política, crec que és, i permeti'm que ho digui també, i posar en valor un company, que és el Jaume Asens, que ho ha treballat moltíssim, perquè jo recordo, vostè ho deia, jo he estat 8 anys en el Congrés dels Diputats, i jo recordo que quan nosaltres plantejàvem la via de l'amnistia, la via de l'indult, la via de la solució política, la via de la taula de diàleg, hi havia parts que no volien, tant la part independentista com la part socialista, no, d'aquest conflicte, no? Per tant, que avui tots estiguem compartint el full de ruta que van marcar els comuns i que va marcar el company Jaume Asens, em sembla que és també un èxit de la democràcia, no? I per tant, jo crec que avui és un debat molt important que espero sentirem a dir-les de molt grosses, perquè amb això ja hi comptem, però que s'aprovi, que per tant podem fer un reset, no, democràtic a l'Estat i per tant abordar la situació política des del punt de vista polític.
Els detractors el que lamenten és que el sector independentista segueixi dient que ho tornarà a fer. Vostè això li preocupa?
Bueno, a mi, jo entenc que tothom ha de dir les coses que hi ha una part de la gent que vol escoltar. Crec que també té molt de veure amb aquesta gesticulació i d'aquesta èpica que moltes vegades l'independentisme ha caigut. Però crec que els fets demostren que no estan en aquesta via, i a mi em sembla que és una bona notícia, no? En el moment en què tu t'asseus a una taula de negociació i estàs acordant i estàs pactant, estàs renunciant a la unilateralitat. Que això no és etern, és evident, no? En el moment que les negociacions es trenquen, llavors cadascú té la llibertat de poder continuar fent i dient allò que li sembli, no? Però jo crec que quan tu seus en una taula de negociació estàs reconeixent l'altre interlocutor. Això és important que ho facin els partits independentistes, però també és important que ho faci el Partit Socialista, que en algun moment, doncs, no havia respectat els interlocutors que hi havia, o a Junts o a Esquerra Republicana, no? I per tant, a partir d'aquí em sembla que la via de la negociació és la via més correcta.
Acabo amb 30 segons. Li volia preguntar pel fet que finalment el català, doncs, aquesta oficialitat del català no es pugui sotmetre a aprovació avui a Europa. Les entitats, però, diguéssim, aquesta aprovació deien que havia estat perquè el govern espanyol no havia fet els deures.
Jo crec que és una mala notícia, però també penso que les coses importants triguen temps en consolidar-se, no? Per tant, jo no llenço la tovallola, jo crec que hem de continuar treballant, i em consta que el govern de l'Estat i almenys la gent de Sumar està treballant perquè al final la Unió Europea reconegui el que és una evidència, i és que en aquest país existeixen més d'una llengua oficial que han de tenir, doncs, tot el reconeixement institucional.
Joan Mena, gràcies per haver-nos acompanyat, al portaveu de Sabadell en Comú Podem. Que vagi molt bé, que tingui un molt bon dia.
Perfecte, doncs molt bon dia a
tots
i totes.
Molt bé.
El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.